Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Portem ja un mes d'Òscar Cano al centre d'esports, si fa no fa, 4 partits com a mostra del seu Sabadell, i ens ha servit per dibuixar ja algunes coses. Les primeres, ha provat de redreçar la situació de mil formes, amb defensa de 5, amb només 2 centrals, amb una vintena de jugadors que ja han actuat amb ell, i sembla que cada vegada més aposta per gent interior, per poblar el mig del camp més que no pas la defensa, i per voler ser dominadors. Ha anat a més en aquest sentit, veient sobretot el tastet d'unionistes a casa i com va sorprendre abans d'ahir a Lleó, tot i la derrota final, volent dominar el partit a casa de la Cultu. Dins d'això, i potser també per baixes com les de Raúl Baena o Sander Ballero, qui sembla que s'està erigint cada vegada més important en aquest sector del camp és Àlex Gualda. Ha jugat els 90 tant en l'únic partit a casa del Granadí a la banqueta com també al Reino de León diumenge, i fins i tot que no ha confiat en ell per apuntalar la defensa quan el partit requeria formar amb 3 centrals traient la pilota des del darrere i donant un cop de mà sense l'esfèrica. Per mi és massa d'hora encara per dir-ho, tot just són 4 partits, però veient les lluances de Cano i la resposta de Gualda, sembla que l'andalús va camí de recuperar el bilbaí després d'un inici de lliga especialment discret del migcampista. Tot s'ha de dir, en la línia del col·lectiu, eh? No és que Gualda hagi fet un mal inici de temporada, és que pràcticament tothom està signant un mal any. Però dins d'això, insisteixo, sembla que Cano l'està recuperant. Semblen intuir-se brots verds en el cas d'Àlex del Tudelano en aquests primers enfrontaments. Tant de bo no sigui un miratge, igual de brilli com ho va fer per moments en la reacció de la passada temporada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so avui la Rocío García. Amb ella comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que Tadej Pogačar competirà a la Volta a Catalunya. El dues vegades campió del Tour de França ha confirmat la seva presència a la línia de sortida de Sant Feliu de Guíxols el dia 18 de març. Ho fa poc després d'haver anunciat també que en el 2024 correrà el Giro d'Itàlia. El Girona, al seu ritme, nova golejada, 3-0 a l'Alavés, refermat el lideratge amb 44 punts, 2 més que el Real Madrid. Hi ha jornada intersetmanal, per cert, avui 3 partits, Rayo València a les 7 i Atlético Getafe i Granada a Sevilla a 2:15. S'estrena l'equip de Nervión. Quique Sánchez Flores, nou entrenador, que arriba més acompanyat d'un exarlequinat com José Luis Oltra, com a segon. A segona divisió, l'Espanyol rep el Burgos, també a 2:15. A les 8, Eurolliga masculina de bàsquet, Alba Berlín-Barça, i mitja hora més tard torna la Lliga Guerreras-Iberdrola d'handbol femení amb un Porriño-Granollers. I aquí a l'hotel.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem una entrevista del Sergi Garcés amb Pau Resta, central del Sabadell, també a Àlex Gualda, tindrem el Claudi Martí, el president del Club Natació Sabadell, una mica de futbol sala, de waterpolo o d'handbol, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Rubén Correia, lateral esquerre, rescindeix el contracte amb el Teruel. Un dels joves del Depor, Martín Ochoa, davanter que va marcar, per cert, a la nova Creu Alta, renovat fins al 2026, després de ser intervingut quirúrgicament. I el Sestao River destaca a les xarxes socials la gran aturada de l'exarlequinat Sergi Puig en la victòria de l'equip biscaí davant l'Osasuna Promeses.
La notícia curiosa.
L'exjugador del València, Marcelinho Carioca, obligat a confessar l'adulteri en una gravació forçada pel marit de la dona amb la qual mantenia la relació. Segons explica un article del diari Marca, l'exfutbolista brasiler estava retingut i amb una pistola al cap quan va filmar aquesta confessió.
De quin partit no estarem pendents?
El Jena Zwickau, a la 7 Regional Liga Nord-Ost d'Alemanya.
I a les xarxes socials.
Jordi Rovirosa felicita el Sant Nicolau pel seu 40è aniversari.
Jo conec bé el Sant Nicolau, tant l'escola, el seu projecte educatiu, com l'equip de bàsquet, entre altres coses perquè vaig viure a prop. La meva dona va néixer a Sabadell, els meus fills també són nascuts a Sabadell. Bé, em diuen que el Sant Nicolau bàsquet, també hi ha estat sovint, doncs fa 40 anys. Jo des d'aquí us desitjo moltíssima felicitat i que sigui, evidentment, per molts anys més. Felicitats.
Avui celebra el seu aniversari.
I parlant de bufar espelmes, dos exarlequinats ho fan avui, Albert Tomàs i Fran Piera.
Hotel Suís.
Som-hi, va, 15 segons i passaran 10 minuts del punt de la 1 en directe a l'Hotel Suís número 1338 de la història d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, amb un centre d'esports que el tenim de vacances per la plantilla, si més no, setmana de desconnexió. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
D'aquelles setmanes que segurament l'atenció gira més al voltant dels despatxos, tot i que encara és d'hora per parlar del mercat de fitxatges, entre altres coses, perquè no es poden inscriure jugadors fins al dia 1 de gener, però la inactivitat en el terreny de joc provoca que a vegades les mirades se te'n vagin més cap a la classificació, cap al context, cap a la situació de l'equip, sobretot cap al mercat de fitxatges, que no pas perquè hi hagi actualitat pura i dura esportivament parlant.
És evident que sense futbol com a tal, sense partits per endavant, i a 10 dies aproximadament que queden perquè torni la competició, o dues setmanes per ser exactes, que estic fent el càlcul mental, anirem de dimarts a dimarts, però en dues setmanes de distància, queda estar molt pendent del mercat d'hivern. Mercat d'hivern que comença el dia 1, que ja té doncs molta activitat, i així ho podem dir, a les oficines, també pendent, no ens equivoquéssim, de que entri el capital suficient o entrin els diners suficients com perquè es puguin tirar endavant qualsevol de les operacions amb les quals vol treballar la direcció esportiva ara encapçalada pel Carlos Rosende.
Sí, sí, per això deia que al final sigui per una cosa o per l'altra, per tenir diners al calaix o per veure si fitxem o no, o rescindim o no, però que les mirades estan aquí centrades als despatxos, bàsicament perquè si mirem estadístiques, Sergi, és millor no mirar-les. El Sabadell amb diferència és la pitjor defensa de la Lliga. El Sabadell està a 8 punts de la permanència en aquesta aturada nadalenca i gairebé és que és anar posant el dit a la ferida, a la nafra, si vols tirar de números.
Sí, i tot això després d'aquesta darrera jornada del 2023, que a més, en el cas del Sabadell, va ser amb una nova derrota, la dotzena de la temporada, i una derrota que per més que li vulguem buscar i trobar els matisos i els detalls i aquells moments puntuals que van segurament fer decidir el partit en una direcció o en una altra, al final en un sac molt ple que porta el Sabadell aquest any, doncs és una més, i una més que et deixa doncs en terra complicada, en terra doncs molt, molt fangosa, que com dius ara té l'equip d'Òscar Cano doncs a més de dos partits de distància del que seria la salvació. És una realitat de números, no té més, però més enllà d'això, doncs quedar-se també amb aquesta desconnexió grupal, pensant en el que ha de venir doncs a partir del dia 26, que és quan la plantilla es retrobarà, quan tornaran els entrenaments, quan començarem a parlar ja al 100% d'aquesta estrena d'any davant la Societat Deportiva Tarazona, i amb tota la feina que se li gira per endavant al Sabadell, esportivament parlant, a les 21 jornades que té encara per disputar de Lliga.
Mira, aquesta no l'havia vist i no afecta el Sabadell, però oficial, la Federació Espanyola i la Lliga acorden publicar les converses entre els àrbitres i el VAR a partir del 10 de gener. Serà tant a la Supercopa com després també a la Lliga i sobretot serà centrat en la revisió de les jugades. Aquella conversa entre l'àrbitre de la Sala VAR i el que està al terreny de joc es podrà escoltar a partir d'ara.
També dic que seran les plataformes que televisen els partits les que decideixin quines converses es reprodueixen i quines no. Per tant, ja tindràs un argument més de per què d'aquesta n'hem sentit a parlar o d'aquella altra no se n'ha dit res.
Va, tornem a Lleó, perquè hem de marxar fins a Lleó. Allà conversaves precisament amb un dels homes de la rereguarda, amb un dels homes que, de fet, s'ha erigit en... segurament imprescindible al centre d'esport Sabadell, sigui per una cosa o per una altra, però un jugador que està tenint molts més protagonisme en aquest inici de Lliga, amb molts més minuts que no pas a l'inici de l'any passat, com és Pau Resta.
Sí, un jugador que l'any passat va tenir un inici regular, que no va ser gairebé fins doncs, a aquestes altures aproximadament de temporada, una mica més endavant, que va començar a convertir-se en un intocable i que aquest any, si fem cas al minutatge, diríem que és pal de paller de la defensa. Ho va ser amb Miqui Lladó al principi de temporada, ho va ser en l'etapa intermitja, anem a dir-ho així, de Gerard Bofill, i no sé si per obligació, per no obligació, perquè realment hi creien els dos predecessors, i també l'actual tècnic Òscar Cano, ho continua sent amb el granadí a la banqueta. Per tant, una de les veus més joves, o de les joves com a mínim, però que per el que està sent el seu paper dins de l'equip aquest any, una de les veus autoritzades d'aquest vestidor del Centre Esports a l'hora d'explicar el perquè de tot plegat.
Mira, perquè et facis una idea, Sergi, Adrián Hortolau ha jugat absolutament tot, 17 partits complets, 1.530 minuts, que és el màxim que pot jugar després de 17 jornades. Doncs Pau Resta és el primer de camp amb 1.478. Ha completat 13 dels 17 partits i en els 17 ha estat titular. Per tant, l'empordanès amb un protagonisme capdalt. Per exemple, per fer-nos una idea, darrere d'ell vindria David Estals, que n'ha jugat 1.406, per tant estem parlant de 72 minuts més Resta que no pas el Chino, i després ja venen a 1.242 Toni Herrero, que també déu-n'hi-do el protagonisme, 1.275 una mica més Manel, 1.225 Cristian Herrera, o sigui que els dos aquí perjudicats per la suplència d'aquesta setmana al Reino de León, però vaja, que amb diferència, el futbolista de camp amb més minuts Pau Resta. Amb ell, el Sergi Garcés mantenia aquesta conversa als budells de l'estadi Reino de León abans d'ahir.
Pau Resta, bona nit.
Bona nit.
Va, comença per explicar-ho tu, algú que no hagi vist el partit, un marcià que ha baixat ara aquí a la terra i li expliques que el Sabadell, si no ha fet el seu millor partit fora de casa, un dels millors de la temporada, però que s'ha acabat enduent un 3-0 del Reino de León.
Sí, com bé dius, crec que el resultat és una mica injust. Crec que l'equip havíem plantejat molt bé el que veníem a fer aquí. L'equip va sortir concentrat, siguem protagonista quan ens tocava amb la pilota, quan no sabíem com defensar, no estàvem patint, i un cop més, per una errada individual, doncs ens anem amb aquest mal sabor de boca a la primera part. Jo pensé que potser la segona part no hem sortit com, tan bé com la primera, i bé, un altre cop un rechace ens torna a fer el segon, i ara desesperada doncs ens cau el tercer, que bé, crec que han tingut ocasions clares per poder almenys marcar un gol.
Deia ara en roda de premsa Òscar Cano, el míster, li deia, home, un altre cop això, no? Una errada individual. I deia, bueno, mira, si anem a parlar d'errades individuals, focalitzem-ho en tot. Si marquem nosaltres primer la que ha tingut Bladis en aquest cas, doncs segurament no ens fixem en l'errada de després. Si després haguéssim pogut marcar alguna de les que ha tingut l'equip, segurament tampoc ens en recordaríem. Clar, són un cúmul de circumstàncies, però és evident que l'acció que marca l'1-0 és d'aquelles que penses, amb lo bé que estava l'equip, amb la bona mitja hora que estava fent, clar, sap greu que totes les errades són molt greu, segur, Pau, però clar, quan aquestes són tan determinants, m'imagino que no sé si fins i tot anímicament la motxilla torna a carregar-se massa ràpid.
Sí, crec que bé, venim d'un partit a casa on no aconseguim la porteria a zero, per fi, després de la del Sestao, l'equip sòlid, l'equip pues que no li, que li costava que en generessin. I avui també doncs, tornava a venir un partit així i bé, un cop més doncs ens afecta. Sí que és veritat que, com bé diu el míster i tal, hem tingut la de Bladis, que si ens arriba a entrar aquesta, doncs segur que el partit hagués sigut molt diferent.
Arriba l'aturada nadalenca. Ens havíem il·lusionat, com a mínim al principi del partit, de pensar, mira, que si avui fem sonar la flauta aquí i dormim a 5 i tot es veu diferent i serien dues victòries. Malauradament el somni se'ns ha tornat a caure. El que és una realitat, i això ja no parlem de somnis, és que després de 17 jornades i amb l'aturada ara que venen d'uns dies de desconnexió, que segurament també aniran bé, ara et preguntaré per això, l'equip se'n va a 8 de la permanència. El calendari i la matemàtica diu que tot és possible, però també et diu que comences l'any amb dos partits que poden marcar i molt el devenir d'aquest futur immediat.
Sí, com bé dius, doncs tenim dos partits que són Tarazona i Cornellà i que s'han de guanyar. Vull dir, no podem esperar més, començarà després la segona volta. Crec que hi ha temps per revertir la situació, crec que l'equip amb el nou míster hi ha hagut un canvi, crec que s'està notant, els entrenos sobretot s'estan notant molt més, i l'equip està compromès. Jo sóc positiu, penso que això es traurà i no haurem d'anar a patir, però bé, sí que és veritat que després de 17 jornades cadascú ha de fer autocrítica, hem de valorar el que ha passat i a partir d'aquí doncs venim ganes de desconnectar, com bé dius, però a partir del dia 26 aquí hem de capgirar això, sigui com sigui.
Ja, bé, si haguéssim tingut un resultat positiu ara t'estaria dient, a part de l'alegria t'estaria dient, quina llàstima que ara ens arriba una aturada amb el bé que anem ara, sent realistes i veient tota la fotografia després de 17 partits, crec que estarem tots d'acord que necessiteu aquest, mira, marxem a casa uns dies, el que sigui d'aquí de l'Empordà que se'n vagi a l'Empordà, el que sigui de Sevilla que se'n vagi a Sevilla si cal, o a l'altra punta del món que té uns dies per fer-ho, però com a mínim intentar tornar amb aquest reset mental, més que físic i més que esportiu, fins i tot et diria, o no? Que és un tema ja de creure-s'ho de veritat i de saber que no s'està fent bé.
Sí, crec que l'equip ha rebut molts cops durs aquest any i que hi ha hagut derrotes que no hem merescut. I bé, i al final tot pesa, crec que ens ha pesat bastant, però com bé diem, vull dir, queden molts partits, que la gent desconnecti, que agafi forces i que quan tornem estem aquí per revertir això.
Ja sé que això no és feina vostra, però esperant també que és molt probable que hi hagi companys nous al vestidor, que aquest equip s'ha de reforçar també ara a l'hivern per intentar fins i tot trobar aquell aire fresc que mentalment també faci canviar una mica la dinàmica, o no?
Bé, jo crec que la realitat és que amb els resultats que tenim, doncs alguna cosa s'ha de canviar. Vull dir, jo crec que hi ha un molt bon equip, que no hem acabat de confeccionar bé a dins el camp, d'acabar de trobar-nos a gust, però bé, crec que la qualitat de jugadors també costarà trobar un pues, rendiment immediat, jo penso, i que aquí hem de mirar a dins que hi ha molt bons jugadors, que potser no hem participat tant i que al final la segona volta... Mira, el meu cas, l'any passat pues, no vaig participar gaire a la primera volta, però a la segona volta pues, vaig tenir més protagonisme. Pot ser que hi hagin casos d'aquests i bé, jo crec que s'ha de confiar molt amb la plantilla.
L'última, m'agradaria poder-la fer amb un sabor de boca molt millor, jo hem tingut èpoques millors, tot i que l'any passat per aquestes dates estàvem igual de tocats i gairebé el comiat era, si fa no fa, igual de complicat. Llavors, fins i tot amb un canvi d'entrenador que sempre trastoca una mica més fins i tot mentalment la pel·lícula. Però clar, t'he de preguntar, i com viuràs tu l'aturada nadalenca? M'imagino que amb ganes d'això, de desconnectar i de que no et preguntem, de que a casa ningú et pregunti pel futbol i gairebé parla de tot, menys del que està passant al camp, no?
Bé, jo la passaré a l'Empordà i bé, ganes de veure la família, de desconnectar, d'aprofitar aquests dies, que després ja no venen festes, ja fins al maig, així que agafar forces, preparar-me bé, està clar que no podem parar. Som professionals i vivim d'això i crec que la gent doncs està conscienciada de que no podem anar de vacances i fer veure que no ha passat res. Hem de ser conscients, fer una valoració de nosaltres mateixos, de l'equip, i tornar amb força.
Doncs ni que sigui per uns dies. Bona nit de Nadal, bon Nadal, bon Sant Esteve, bon cap d'any, bon any nou, i no et dic ja res més perquè quan passi any nou ens veurem el dia 2. Per tant, que vagi tot molt bé aquests dies, desconnecteu tot el que pugueu, gaudiu de la família, que és el que toca en aquests casos, i que ens veiem a la tornada. Que vagi tot molt bé, Pau. Merci.
Merci, igualment.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Un quart i mig. mig de dues. Pau Resta, no sé si ho ha arribat a dir literalment, però ha dit alguna cosa així, Sergi, com que amb aquest entrenador ho traurem.
Sí, 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 ho ha dit així. A més, convençuts. I és un discurs que les últimes setmanes, els dimecres, el dia que habitualment parlen jugadors, o fins i tot en els postpartits, postpartits, ja siguin a casa o siguin fora, amb els diferents protagonistes que hem anat escoltant, tant aquí a l'hotel com al tribuna preferent en alguna ocasió, fan molt èmfasi. Algú dirà, clar, què vols que diguin aquestes altures de pel·lícula, però fan molt èmfasi en aquest canvi, amb aquest canvi invisible pels que estem fora moltes vegades, que ens podem basar més en el que veiem cada 15 dies o cada setmana en el partit de torn de la feina d'Òscar Cano i del convenciment que Òscar Cano els està traslladant a l'hora de tirar endavant. I encara sobta més, o sorprèn més, el fet de que sigui després d'una derrota com la del passat diumenge al Reino de León, amb aquell punt de ràbia continguda, però de contundència també per encaixar tres gols davant un dels equips de la part alta, com és la Cultu.
L'he esmentat a l'inici del programa, un altre dels noms propis del dia, Àlex Gualda, que va ser una de les novetats, sobretot per la posició en el terreny de joc, que encadena dues titularitats amb 90 minuts de manera consecutiva i que ahir va ser protagonista al tribuna preferent. Hem recuperat, Sergi, una part d'aquesta conversa.
Sí, i gairebé en una línia molt semblant, a la de Pau Resta. Dies d'autocrítica, dies per desconnectar però al mateix temps per reflexionar, que cadascú ha de pensar una mica en què no està fent bé en el que portem de temporada. Però en el cas d'Àlex Gualda, traient també un altre argument damunt la taula, Adri, el de tampoc hem tingut sort. En moments puntuals, al Sabadell li ha faltat aquell encert, sobretot fora de casa, que ara mateix el porta a ser el penúltim de la classificació.
Yo creo que tenemos que ser autocríticos, pero también sí que es verdad que estamos teniendo bastante mala suerte respecto en general en la liga, pero sobre todo en los partidos fuera de casa, porque no somos inferiores a los rivales y aún así, pues ya te digo, en el partido de hoy te vas con 3-0 y pocas cosas te puedes explicar más que entrar en detalle para intentar corregir los errores de los goles, pero ya te digo, no haces partidos para perder y al final pues acabas perdiendo y ya te digo, es una sensación mala.
I en aquesta mateixa línia, també per allò que comentàvem ara mateix amb Pau Resta, de què és el que s'està millorant, quina és aquesta evolució, malgrat el que digui la classificació, que està patint el centre d'esport Sabadell, diu també Àlex Gualda que des de l'arribada d'Òscar Cano, doncs el que comentàvem, que es veuen aquests petits brots verds, que el vestidor doncs així ho sent i ho veu, i que també ha crescut dins d'aquest vestidor, entre els jugadors, aquest convenciment de que ho trauran, de que hi ha opcions de fer-ho.
Nos tenemos que quedar, yo creo, con el progreso que hemos tenido y con las buenas sensaciones que estamos teniendo las últimas semanas. Yo creo que jugando así, con juntos como equipo, vamos a conseguir la salvación y ya te digo, éramos conscientes de que podíamos estar a 5 puntos, pero bueno, la realidad ahora es que estamos a 8 y a la vuelta a trabajar para conseguir victorias.
Doncs en el cas del de Bilbao, que es va quedar pel nord, ens comentava que tenia unes 3 horetes des del Lleó fins a casa i passarà a Euskadi precisament al Nadal, pensant en que el dia de Sant Esteve, però a la tarda, la plantilla ja torna a la feina amb aquest calendari absolutament incomprensible que porta el Sabadell a jugar un dimarts dia 2 de gener perquè després s'aturi la competició i no torni a jugar fins a mitjans del mateix mes de gener. Però tu, Sergi, quins dos partits per tancar la primera volta?
Sí, aquesta doble cita, no? Evidentment, Tarazona primer el dia 2, també Cornellà, que està en aquest horitzó tan proper, encara que per dies i per setmanes doncs sembla ara molt allunyat pel que li ha de venir al centre d'esport Sabadell, però és, déu-n'hi-do, l'inici, com diem, de calendari que té el conjunt arlequinat un cop estrenem el nou any. Pensant això sí en el primer, el de la Societat Deportiva Tarazona, queda molt també, recordant una miqueta tot plegat un conjunt d'aquesta zona baixa com és el quadre aragonès, un nou vingut a la categoria d'aquesta primera federació, i encara que això ara diu Àlex Gualda que ha d'importar poc, un discurs que també hem sentit al llarg de les últimes setmanes, allò de no fixar-se tant en el que puguin fer la resta i més pensar en el que ha de millorar el centre d'esport Sabadell, fins al punt de no acabar d'interessar-se massa per si ha de venir aquest o aquell altre.
Independentment de quin sigui, el Tarazona, el Deport, tenemos que ganar sí o sí para engancharnos y ya está. No, ni mucho menos son finales porque quedan muchos puntos, pero si empezamos a ganar ya de seguido, mucho mejor para todo.
Sí, sobretot per veure l'equip una mica més a prop, per confiar ja no només als que estan de portes endins, sinó tothom en què és possible aquesta operació remuntada de cara a l'inici del 2024. Saps qui no voldria ser jo ara mateix, Sergi?
Jo tants. Qui tu no, no ho sé. Jo et podria dir que jo sóc un dels que no voldria ser molta gent ara mateix dins del Centre d'Esports Sabadell, però digues, digues.
No, pensava en Carlos Rosende.
És un d'ells.
Li ve un mes i mig per
sí,
davant
intens.
De moltíssima feina.
Sí, perquè com estem dient, i ho comentaves al principi, és veritat que acaba l'activitat durant uns dies doncs, pel que fa al terreny de joc i pel que fa als entrenaments, ja la primera plantilla, però on no s'atura tota l'activitat és a les oficines. Insistim, estem a punt de començar l'1 de gener oficialment aquesta finestra del mercat d'hivern. Feina, doncs, pel director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, pel Carlos Rosende, mirant què necessita l'equip, mirant també de quines són les prioritats que es fixarà aquesta direcció esportiva i amb molts interrogants encara de què es voldrà, de què es podrà, de què serem capaços, o el Sabadell serà capaç de poder afrontar, perquè no ha de ser fàcil, en aquest cas, renovar part d'aquesta plantilla ara mateix.
És una evidència pel fet en si, per com està dissenyada la plantilla, per la lesió i perquè fins i tot Òscar Cano ho ha dit en més d'una ocasió per activa i per passiva, però és igual d'evidència com que és cert que una de les prioritats ara com ara és el lateral dret i que on treballa Rosende així per començar aquest mercat d'hivern és precisament d'apuntalar aquesta posició del camp com a primera operació. Després veurem si es concreta, si no, com van les negociacions, etc. Però ara com ara, doncs la lupa posada sobretot en aquest lloc que va deixar vacant amb la seva lesió Pablo Monroy i que evidentment ha de reforçar el Sabadell. Dit això, em deies avui que una última de Gualda l'havies preparat, sobretot pensant en si ha de venir o no algú, i crec que ahir en el tribunal preferent tu mateix deies, home, no coincideixo massa amb el Biscaí en aquest punt.
No, perquè bé, si et sembla, primer comencem per escoltar-lo, per aquells que ahir no van estar massa atents a la conversa que mantenies amb Àlex Gualda dins del tribunal preferent, i després t'ho acabo de valorar o t'ho acabo d'explicar. Però el primer, benvinguts els que vinguin. Pero
no lo hablamos mucho, evidentemente siempre que se abre un mercado pues se habla de estos temas, pero yo creo que el equipo que hay sin refuerzos está totalmente capacitado para salir de ahí, pero aún así evidentemente si viene cualquier jugador a aportar y a mejorar la situación, bienvenido sea, pero ya te digo, no es que lo hablemos demasiado.
Doncs això, que es veuen capacitats amb els que són, jo torno a dir, em sap greu dir-ho potser amb aquesta contundència, però no comparteixo gens aquest punt de vista, és a dir, aquest Sabadell necessita reforços, necessita un parell, tres, quatre cares noves de cara a la segona volta, i si no és així, ho veig encara més difícil, que no impossible, però encara més difícil del que ja ho serà amb les bones notícies que puguin arribar.
Jo, de fet, posats a dir cadascú la seva, jo diria que fins i tot t'has quedat curt a l'hora de dir que necessita 2, 3, 4 reforços, però vaja, al final donarà pel que donarà aquest mercat d'hivern. En condicions normals, ara et preguntaria, Sergi, demà on entrenem, quan és el proper partit, etc. Tot queda una mica estrany, però vaja, supeditat aquest dia de tornada de Sant Esteve.
Sí, aquests dies serà sense molta activitat, com diem, en la plana estrictament esportiva. Per la resta, doncs el que dèiem, no? El dia de Sant Esteve per la tarda tornarà a la plantilla, pensant ja en el Tarazona. Recordem aquest partit estrany que jugarà dimarts dia 2 i a les 9 de la nit, Déu-n'hi-do un cop més el flamant lumbreres dels horaris, les televisions i aquestes mandangues.
Sí. En aquest sentit pot tenir una mica més de lògica per ser un dimarts. El que no té sentit és que es jugui un dimarts i no el cap de setmana, directament. O sigui que podies haver allargat perfectament les vacances, però vaja.
No havent-hi escoles i aquestes coses.
Però no fotràs un dimarts dia 2 a les 5 de la tarda el partit.
Bueno, però a les 7 ho podies posar tranquil·lament.
No, per això dic que té una mica més de lògica dins del desgavell total que és aquesta categoria, amb horaris que sembla que tinguin l'atenció mediàtica d'un Barça-Madrid i després voldria jo veure l'audiència i més com es va donar el partit després amb la boira que hi havia i amb la impossibilitat de veure-ho per televisió d'un Cultural Sabadell, però vaja. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Més futbol, en aquest cas futbol formatiu. El Mercantil ha superat amb molt bona nota la primera volta de la divisió d'honor juvenil. Els Blaurana, en l'any del retorn a aquesta màxima categoria, han arribat a l'equador de la competició setens, amb 22 punts, i tot sobreposant-se al sotrac de resultats pel qual va passar ara fa unes setmanes l'equip que entrena Carlos López. Els graciencs van guanyar l'últim partit de l'any per 0-1 al Cornellà, amb un gol d'un Rubén Pérez que celebra així la trajectòria que està signant l'equip fins ara.
Quan vam començar no sabíem què anàvem a fer, vam dir que aconseguiríem tot el que ens proposàvem i a partir d'això doncs, vam començar. No crec que cap de nosaltres diguem que estem sèptims ara amb 22 punts, crec que ningú podria creure això al principi, però l'equip s'està esforçant molt aquesta primera volta i s'ha notat molt els partits i els entrenos estem tots al 100% i lluitant pel que tu dius, la permanència i a veure què passa.
L'aturada nadalenca arribarà després de dues victòries seguides, de quatre jornades sense perdre o d'una única derrota en els darrers sis enfrontaments, depenent de com es vulgui mirar el calendari més recent. En tot cas, ho fa en un dolç moment de forma per l'equip de Carlos López instal·lat, com dèiem, al setè lloc. Emprenya ara que s'interrompi la Lliga veient aquest bon moment?
Això ja ho vam parlar tot l'equip. Sí que era una miqueta, sí, com dius, aquesta pausa que ens anava malament, però nosaltres seguirem entrenant, seguirem escoltant-nos i preparant-nos per la segona volta.
Amb menys satisfacció ha clos la primera volta el juvenil A del centre d'esports amb la derrota 0-2 a Olímpia contra el San Francisco. Els arlequinats se situen a tot just dos punts de la zona de descens. El capità Izan Rosena reconeix que no han complert amb les expectatives.
Nos empezó costando mucho y claro, también luego pasó el cambio de entrenador, adaptarse al nuevo sistema. Ha sido, yo creo, una primera vuelta que para la calidad de la plantilla que tenemos no ha sido buena y que la mejoraremos. Aún así hemos conseguido 18 puntos, todo hay que decirlo, pero lo mejoraremos en la segunda vuelta e intentaremos subirlo más para arriba y dejar el descenso para llegar a las últimas jornadas sin peligro.
En aquest últim partit, l'equip d'Albert Milano va poder comptar amb el porter Biel Escribano, convocat amb el primer equip al Lleó, però sí amb Pau Fernández, que va jugar 67 minuts i l'endemà també va viatjar amb l'equip de Primera Federació. Els balears de tot això van fer els dos gols a les acaballes, deixant amb un pam de nas els sabadellencs. Una sensació que, malauradament, ja coneixien a Olímpia.
Nos pasó en Badalona, nos empezó pasando en los primeros partidos. Y sí que es verdad que en Badalona ahí era un partido que nos estaba costando, que ellos estaban llegando también, pero este partido al final nosotros estábamos súper bien, estábamos llegando, estábamos más cerca del 1-0 que del 0-1 y finalmente pues a veces, bueno, nosotros semana pasada ganamos en el último minuto y a veces se gana y a veces pues mira, ahí la mala suerte de que sales perdiendo.
La divisió d'honor juvenil es reprendrà el cap de setmana del 13 i 14 de gener, per tant, d'aquí a un mes mal comptat, passat Reis, amb un Sabadell, Racing Zaragoza i un Damm Mercantil. I un grau per sota, a la Nacional Juvenil, el Sabadell també va perdre, en el seu cas 3-2, al Guinardó contra el Martinenc. Isaac Marcos, entrenador del juvenil B arlequinat, creu que va ser una derrota injusta.
No és la millor manera per acabar l'any, no era la forma en la que queríamos acabar, però el partido se dio que al final los errores puntuales que cometimos los acabamos pagando. Llevamos nosotros el peso del partido, creo que nosotros fuimos mucho mejores y el resultado no fue para nada justo, pero al final este deporte, como les dije a los chavales, es el más injusto que existe y aquí no gana siempre el que más tiene balón o el que lleva el peso del partido, sino al final termina ganando el que la mete dentro de la portería.
El centre d'esports a la Lliga Nacional Juvenil és novè, amb 16 punts, en zona tranquil·la, després d'un duel perdut en part pels errors propis. Per exemple, pilota aturada en l'acció del primer gol del Martinenc. Tot i això, el tècnic assegura que passen per un bon moment.
El equipo, la verdad que está bien. Estas dos últimas derrotas, a pesar de lo abultado que puede ser la del Nastic o esta derrota fuera de casa, son partidos donde el equipo se ha visto superior, se ha visto con opciones reales de poder ganar, sobre todo este último partido. Y el equipo, por las sensaciones que me transmitió y mucho de lo que se vio dentro del vestuario una vez acabó el partido del Martinén, es que el equipo sigue creyendo y el equipo sigue queriendo, y que al final esto es un proceso largo donde hay que ir aprendiendo de cada piedra que nos encontramos en el camino.
I la següent pedra en el camí d'aquest Sabadell B, del juvenil B del Centre d'Esports de la Lliga Nacional, serà el Sant Andreu, el primer rival del 2024. Una aturada en el camí i a la tornada, entre d'altres, escoltem la conversa del Pau Vitorí amb el president del Club Natació Sabadell, amb Claudi Martí.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell. Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dinou de desembre, la típica setmana de valoracions, de balanços d'any, de dinars o de sopars de Nadal. Ahir, com explicava el Sergi Parc aquí en directe a l'Hotel Suís, era el torn del Natació Sabadell, que celebrava el seu dinar de Nadal. Ho feia al carrer Montcada, on van felicitar-se les festes després d'un 2023 intens, per què no dir-ho, i compta amb el 2024 que ens ve per davant. El Pau Vitorí va ser-hi i va poder conversar amb el president del club, amb el Claudi Martí, una conversa per valorar els últims 12 mesos, per pensar en el futur i en la qual es parla, doncs, des de la situació econòmica de l'entitat, del convuls any olímpic que ens espera, sobretot als esportistes d'elit, o fins i tot de la sequera. Per tant, primer balanç de curs, segurament, el que fem aquí a l'Hotel Suís, en aquest cas amb una veu més que autoritzada, una de les importants de l'esport local, com és el Claudi Martí, el president del Club Natació Sabadell.
Va, som-hi. Doncs just després d'aquest tradicional dinar de Nadal que ha celebrat un any més el Club Natació Sabadell, estem amb el seu president, amb el Claudi Martí. Claudi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
De seguida entrem a valorar aspectes esportius també que has fet menció durant el teu discurs durant el dinar. D'entrada, deixa'm comentar també una de les notícies dels últims dies en clau Club Natació Sabadell, que és aquest tancament, no, de l'últim exercici amb números positius, no, que vau presentar a l'assemblea ara fa pocs dies.
Sí, com m'hi vaig explicar a l'assemblea, doncs, que després de 3 anys molt complicats econòmicament, doncs aquest any hem aconseguit donar-li la volta com a mínim al color dels números, no? No en quantitat, però sí que és cert que aquest any hem equilibrat el pressupost, la qual cosa, doncs, denota, doncs, que estem en la línia correcta, perquè era un tema necessari, imprescindible, per assegurar el futur econòmic de l'entitat.
Això indica d'entrada que s'ha aturat ja el cop de la pandèmia, derivat de la pandèmia, ho entomeu així o com ho traslladeu també en un exercici, en un any també, en què, doncs, s'ha demanat també aquesta quota addicional, no?, als socis del club.
Bé, això denota, doncs, que les accions que hem anat fent per mitigar tot el que la pandèmia, la crisi energètica, inflació, etc., ens ha portat, doncs, que totes les mesures que hem anat prenent, doncs, van donar el seu resultat, no? Les primeres, doncs, per reduir les pèrdues, i malauradament no vam poder arribar a cobrir els pressupostos dels anys anteriors. Ara ja estem en disposició de de cobrir-lo, doncs, també amb accions extraordinàries, i el pas és que l'any que ve ja el puguem tenir amb números positius, i a partir d'aquí doncs ja anem amb un funcionament, podríem dir, normal, amb recursos ja doncs normals, per dir d'alguna manera, cada exercici, i tenir aquest equilibri tan desitjat des del punt de vista econòmic.
No sé si ara tota l'atenció del Claudi Martí, de la seva junta, gira cap a la problemàtica de la sequera, d'aquesta emergència d'aigua al nostre país, en el sentit també que doncs, ara fa tot just uns dies la Generalitat diu que s'ha acabat això de dutxar-se als gimnasos, després sembla que reculen. Com ho esteu entomant, tot això?
Bé, nosaltres en aquest aspecte jo sempre dic que precisament l'aigua, encara que sembli una paradoxa, no és el gran problema que nosaltres tenim des del punt de vista de subministraments, no? Perquè realment nosaltres gastem poca aigua comparat amb altres tipus de subministraments, no? Però sí que és cert que en fem servir, no? I bàsicament en fem servir per lo que és l'aigua de dutxes i lavabos i això, no? Les piscines no és un problema d'aigua, nosaltres no omplim piscines cada dia ni res d'això, no? I aquí nosaltres, de fet, ja sempre els clubs de natació hem sigut molt, molt respectuosos i hem sigut molt curosos amb el tema de l'aigua, ja hem aplicat sempre mesures per gastar el menys, perquè al final gastar menys aigua fins ara era menys diners a pagar, però ara encara hem accentuat això, tots els clubs i nosaltres també, amb campanyes informatives, amb accions tècniques que permetin reduir el consum d'aigua, i jo crec que al final no hi pot haver una mesura com la que el conseller va dir en el primer moment i que després va rectificar, perquè no té cap sentit ni des del punt de vista econòmic, des del punt de vista d'activitat, tampoc des del punt de vista de reduir el consum, perquè no és així, no? Per tant, s'hauran d'aplicar mesures? Sí, clar, com a tot arreu hauran d'aplicar mesures per gastar la menys aigua possible, però això no passarà per tenir que tancar ni vestidors ni dutxes.
Imagino que, però, un sumirà amb un cert neguit, no? I mira que venim, torno una mica al fil del principi, veníem de quotes energètiques, de problemes derivats de la inflació, derivats d'una guerra, d'una pandèmia. Ara imagino que el següent gran problema, no sé si és el de l'aigua.
Sí, vist així ja ho vaig dir jo a l'assemblea, dic, és que sembla mentida, però és que no en sortim d'una i que ve una altra, no? I dius, és que tot el que pot passar, passarà, doncs sí, més. Doncs sí, bé, però jo crec que, bueno, esperem i desitgem doncs, que la pròxima primavera doncs, recuperem el nivell de pluges del país i això es vagi solventant mica en mica, però bé, haurem de fer front com hem fet front a tot i espero que ens en sortim igual de bé que ens n'hem sortit fins ara.
Vaig al terreny esportiu, també durant el brindis, deia el Claudi Martí. El 2024, tant de bo, doncs, ens porti més èxits que el 23. I escoltava alguna veu, no direm d'aquí, però que deia, home, més millor que el 23 gairebé és impossible. Ha estat un any esportivament molt bo. Evidentment, la cirereta doncs, ha estat aquesta Champions, no?, de l'equip femení de waterpolo.
Bé, esportivament ha estat un any esplèndid, evidentment, però bueno, la vida sempre has d'intentar millorar i marcar-te objectius més ambiciosos, però bé, evidentment, esportivament, nosaltres estem a un nivell molt alt, ja no només aquest 23, sinó aquests últims anys, i sempre intentem cada any plantejar-nos reptes diferents, doncs, perquè a la vida doncs, tu has de plantejar així, no? Però clar, també és cert que a vegades no sempre es pot guanyar tot. Waterpolo femení ho hem guanyat tot, intentarem repetir-ho, si no pot ser, doncs intentarem que siguin els màxims èxits, però bueno, també hi ha altres disciplines on en el masculí seguirem intentant créixer i barallar-nos per aquesta famosa lliga, que encara ens queda una mica lluny, però bueno, per la natació també tenim un equip molt jove i seguim creixent doncs, per aconseguir nivells doncs, de més qualitat, com deia abans, d'aconseguir que creixi el nivell de la natació del club i la natació catalana, i amb l'artística doncs, seguim millorant i que surtin més Emmes Garcies, per dir-ho així, no? Jo crec que són reptes molt apassionants que tenim sempre des del punt de vista esportiu i que els hem de gaudir en tot el seu aspecte.
I ara arriba un 2024 que és força particular, també, no? Per què no dir-ho? Perquè entrem en any olímpic, Jocs Olímpics a París, i a més, si no vaig errat, a cada disciplina aquàtica li hem de sumar un europeu i un mundial, amb el que això acaba trastocant el que és la vida habitual, no?, de cada club esportiu.
Sí, això ha sigut un trasbals molt important a nivell intern. La gent es pensa que l'únic trasbals que té aquestes temporades atípiques és que hi ha molts campionats, per dir-ho, mundials, europeus. No, no, el gran trasbals és com tu internament t'has de reinventar, readaptar tot això, no? Pues perquè els esportistes van i venen, els períodes d'entrenament no són els adequats, i això internament et porta molt mal de cas, perquè al final la preparació i la competició nacional o d'equip és el que queda més malmès, no? Però bueno, tots sabíem que això seria així, ho hem intentat preparar de la millor manera, jo crec que tots els tècnics i tots els esportistes en són conscients, i jo crec que farem una gran temporada.
I per acabar, un desig, allò tan típic d'aquestes dates, un desig pel Club Natació Sabadell pel 2024, quin seria?
Bé, desitjos en tinc molts. Jo el que desitjo pel club és que el 2024 sigui un any de salut per tothom, de sort en tots els aspectes, i que ens permeti seguir treballant, gaudint del nostre club, i que d'aquí un any ens puguem tornar a veure, doncs, gaudint dels èxits, posant nous reptes pel 25, que en definitiva és el que ens agrada del nostre club.
I afegeixo jo ara també, fins i tot en l'aspecte social, intentant també consolidar de mica en mica, anar creixent de mica en mica aquesta xifra de socis, o què?
Home, evidentment, és a dir, jo quan parlo del club en general i dels èxits, tant èxits és, doncs, créixer socialment, com esportivament, com institucionalment. Per tant, el que cada vegada aconseguim ser més socis i socis del club és un gran repte que tenim pel 24, i jo crec que una vegada més, doncs, estarem allà i seguirem creixent, que és un dels nostres grans objectius d'aquest 2024.
Doncs Claudi Martí, president del Club Natació Sabadell, gràcies i molt bones festes.
A vosaltres, moltes gràcies i bones festes a tothom.
Encara relacionat amb el Club Natació Sabadell, afegim un parell de punts de waterpolo. La selecció espanyola masculina amb marcat accent sabadellenc s'ha estrenat a la Beni Cup de Budapest amb derrota contra Hongria. L'equip de David Martín va caure per 17-15 davant l'anfitriona en un partit guanyat pels magiars a la tanda de penals. Alberto Barroso va fer dos gols, Blai Mallaracun, i el sabadellenc del Juc Dubrovnik i ex de l'Astralpul, Sergi Cabanes, en va fer tres. També hi eren a la llista Edu Lorrio i Òscar Asensio, mentre Fran Valera no va entrar per aquest partit. El seleccionador, recordem, rotarà els 19 waterpolistes que s'han dut a terres hongareses per aquest torneig preparatori del Campionat d'Europa. Avui, per exemple, segon partit, Espanya-Alemanya a les 7 del vespre, demà Romania serà el rival i dijous Espanya-Sèrbia. I la selecció femenina, tot això està concentrada des de la setmana passada i fins divendres a Tenerife, a les Illes Canàries. Miki Oca s'ha endut a 6 internacionals de l'Astralpul Natació Sabadell. Són Alejandra Aznar, Laura Ester, Judit Forca, Maika García, Paula Leitón i també Bea Ortiz. Recordem que Irene González està encara lesionada. El combinat estatal prepara l'europeu que es durà a terme a Indoven entre els dies 5 i 13 de gener. Entre Nadal i Cap d'Any, la selecció femenina tornarà a concentrar-se, en aquell cas ho farà el CAR de Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
En futbol sala, el Club Natació Sabadell ha sortit de la zona play-off per primer cop des del mes d'octubre. També per primera vegada els nadadors han encadenat dues derrotes consecutives. 2-4 van caure els de Pau Machado davant del líder de la segona B, la Nucía. El club va donar la cara i va tenir les seves opcions d'esgarrapar almenys un empat, però els alacantins van demostrar per què comanden la classificació. Arnau Pineda és jugador de l'equip.
La setmana passada va ser un pal molt dur, ja que van ser tres punts molt importants, i els punts d'avui és el primer partit que perdem a casa, i a mi és el plus de més que m'ha fet més mal, perquè perdre a casa no és el mateix que perdre fora, ja que ve tota l'afició i tothom a veure'ns, i és un premi per ells i un premi per nosaltres guanyar aquest partit.
No va poder evitar la primera derrota a casa en Lliga, al Pavelló Nord, però un dels més destacats del Natació Sabadell va ser el porter Adil Dali, amb qui el Sergi Parc va conversar una estona.
Som-hi, va, amb l'Adil Dali, porter del Natació Sabadell, després d'aquesta derrota 2-4 contra la Nucía. Què tal, Adil?
Hola, molt bé, molt bé. Derrota dolorosa, perquè jugàvem a casa, ja esperàvem un rival que realment toca molt bé la pilota, molt bona incorporació del porter i bueno, hem preparat el partit com hem pogut i al final el resultat s'ha decantat a favor d'ells.
Ara que estem ja doncs, a les acaballes de la primera volta, aquesta gent no val líders de casualitat, eh? És un tros d'equip.
No, de casualitat no hi ha res, la veritat. Quan arribes a aquesta època de la Liga i vas allà dalt és perquè tu estàs treballant i realment l'equip individualment són molt bons i després com a equip juguen, per mi, dels millors que juguen a la categoria.
Mira que heu competit, eh? El partit heu tingut les vostres opcions, ni que sigui d'esgarrapar un empat, però no ha pogut ser i malgrat la derrota jo diria que tu, Adil, has estat dels més destacats, t'ha tocat treballar avui, eh?
Sí, la veritat és que sí. Esperàvem un partit que l'equip contrari arribi en moltes ocasions i realment, bueno, he parat el que he pogut. I l'estima en el joc de 5 que hem tingut l'última, que la podíem ficar i posar-nos a l'empat i intentar rascar alguna cosa, no l'hem ficat, després al cap de res l'han marcat ells i això és a futbol sala.
Si dèiem abans que no és casualitat que la Nucía doncs, es plantés aquí líder, tampoc és casualitat que vosaltres arribéssiu a aquesta jornada a quarts classificats. Sí que és cert que ara s'han consumat dues derrotes consecutives, que jo et diria, Adil, i crec que estaràs d'acord amb mi, que home, el partit d'avui és un d'aquells que es poden perdre pel rival que tenies al davant. El de la setmana passada, el Monacid potser sí que va fer una mica més de mal.
Sí. Aquest partit d'avui ja ho teníem allà amb una X que es podia perdre o es podia guanyar o rascar alguna cosa, però la setmana passada sí que havíem de guanyar. Però també et dic que portem 3 setmanes, molta gent lesionada. Avui mateix hem hagut de pujar juvenils perquè ens faltaven 5 jugadors del primer equip, gent tocada i bueno, és el que toca aquesta època de la Liga. I ara toca descansar amb el Perón i a veure si la segona volta recuperem gent.
I ara també veure si el Luis García, amb això que s'acabo, que ha tingut alguna molèstia física, creuem dits, que tampoc sigui res important, no?
Sí, bueno, jo suposo que ha sigut el desgast físic, perquè ha jugat molts minuts i també ve d'una lesió i jo crec que s'ha carregat una miqueta, però està bé, jo crec que per la setmana que ve el tindrem.
Adil, gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies a tu.
I encara la segona B de futbol sala tampoc va poder donar la sorpresa a l'Escola Pia, a la pista del segon del Manresa, el Pujolet, malgrat arribar amb empat a 1 al descans. 6-1 va ser el resultat final favorable als del Bages. L'Escola Pia, Aleix Canet, detalla algunes de les principals causes d'aquesta contundent derrota.
Crec que al final ells vam fer els dos equips una bona primera part, molt intensa, i a la segona part ells, no sé si va ser pel factor físic, perquè és veritat que vam tenir la baixa del Marc al principi del partit i Pepe, que també estava fora, però bueno, crec que ells van aprofitar bé les ocasions que van tenir la segona part i se'ns en van anar al marcador en dues accions i ens van fer mal.
Marc Pagès lesionat, Pepe Font fora, així que el mateix Canet, l'autor de l'únic gol de la Pia, li va tocar multiplicar-se.
Tant jo com el Pove, clar, anàvem jugant tant de cierre, de pivot una mica, però bueno, jo crec que al final vam això, tot l'equip, tots els que van jugar van fer un bon partit, però és això, que al final ells a la segona part van ser bastant superiors.
L'Escola Pia es queda desena ara mateix a la classificació abans de tancar el 2023 perquè a la segona B encara no s'atura per Nadal la Lliga. A casa, en el cas de la Pia, davant l'Indústries B, davant del filial Colomenc, que el partit s'ha avançat a dijous, mentre que el club disputarà el seu enfrontament contra el Montsant dissabte, repetint al Pavelló Nord. A tot això, avui hi ha partit de la segona ronda de la Copa Catalunya per un equip de la ciutat, el Fènix Fanigraf, que rep a 10:15, déu-n'hi-do també amb la nit, amb l'hora l'Inter Setmanat. I un altre punt de futbol sala, ahir era el dia del futbol català, el dia de la gala de les estrelles de la Federació Catalana de Futbol, i una jugadora de futbol sala sabadellenca com és l'Anna Escribano va ser guardonada com a millor jugadora catalana de futbol sala, per tant, un premi més que merescut de la jugadora del Pollo Pescamar, de l'equip gallec, amb aquest premi com a millor jugadora catalana de futbol sala.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Últims 3 minuts de programa. Hem de fer una pinzellada ràpida encara de vol, perquè si parlàvem ara, per exemple, de l'Anna Escribano i el seu premi en futbol sala, tenim a 3 sabadellencs que formaran part de la llista de 20 convocats de la selecció espanyola per preparar l'europeu del 2024 d'Alemanya, que arrenca el pròxim 10 de gener. Són els habituals quan es tracta d'aquest tipus de llistes, Aleix Gómez, Ian Tarrafeta i Dani Fernández, per tant, plena sabadellenc, i tots ells faran primer una concentració a Ceuta del 26 al 30 de desembre i després d'aquest estatge l'estaf descartarà un jugador i el 2 de gener es realitzarà una nova trobada, en aquest cas aquí a prop, a Granollers, en el que els hispanos disputaran el torneig internacional habitual en aquestes dates normalment, en aquest cas juntament amb les seleccions de Polònia, d'Eslovàquia i de Sèrbia. Per tant, Aleix Gómez i Ian Tarrafeta i Dani Fernández, de moment amb un peu, veurem si acaben de confirmar la seva presència en aquest Campionat d'Europa del 2024 a Alemanya. Abans de marxar hem de repassar una miqueta la llista de previsions amb la qual treballa el Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Està vivint un moment històric, malauradament, al Centre d'Esports Sabadell, amb xifres realment molt negatives en aquesta arrencada de campionat. Demà repassarem, per exemple, alguna d'aquestes estadístiques històriques, una mica de precedents. Parlarem també de la segona catalana de futbol territorial, tindrem bàsquet, tindrem l'inici del Campionat d'Espanya de natació i, sobretot, la confirmació del Club Natació Sabadell de tenis taula masculí de la gran temporada que estan signant, consolidat ja entre els tres primers classificats del que és el segon graó del tenis taula masculí estatal. Menys d'un minut per les dues, marxem. Avui amb la Rocío García, el control de so, hem fet possible aquest Hotel Suís del dimarts, dia 19 de desembre del 2023. Demà més, com sempre, puntuals amb la cita de l'esport de Sabadell a la 1:00, aquí a Ràdio Sabadell. Per recuperar aquest programa, el que sigui, o simplement per posar-vos al dia, radiosabadell.fm. Allà teniu el podcast de tots els programes de la casa, inclòs el que comença ara, el Notícies Migdia, amb la Núria García al capdavant i amb tota la feina dels companys del Departament d'Informatius. Que vagi molt bé, bon dimarts, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.